Vera, fibra mòbil i energia, us ofereix Que no surti d'aquí.
A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Passant 6 minuts de la una del migdia. Laura Grau, molt bon dia.
Boníssim dia.
Boníssim dia, eh? Sí, la veritat és que sí. En aquests moments s'està presentant a Barcelona el documental de C. Tangana.
Yo no sé si ha habido en España una producción que vaya en gira con tantísima gente actuando.
Le va a volar la cabeza a la gente.
A ver, que me cuesta mucho decir que no, pero es que no lo quiero hacer, sinceramente.
Una presentació que ha començat a 2:15 del matí dins del Festival Inèdit Barcelona, al Cine Aribau, i allà hi tenim la Juliana. Juliana, bon dia.
Bon dia, Roger, com estàs?
Molt bé. A on ets ara mateix, a veure?
Doncs mira, ara mateix sóc aquí al Cinema Aribau, a fora, diguéssim, a la part on es compren les crispetes, saps? Bàsicament perquè la roda de premsa que tindrem amb el C. Tangana no comença fins a 15, però jo ja he vist el documental, nois?
Sí, dura molta estona, no, m'han dit?
Molta. Per mi, un punt llarg. I diria que és l'únic defecte que li he trobat, eh? Vull dir que realment està molt ben fet. És impactant la història que t'explica, sobretot tenint en compte que el personatge de C. Tangana normalment és un personatge molt misteriós, que no ha explicat gaires coses de la seva vida privada, i en canvi en aquest documental doncs podem veure la seva mare, la seva parella, etc. Però és veritat que jo crec que arriba un punt que es fot un punt llarg, sí.
Hi ha una part de concert en el documental? Perquè ho comentàvem a la redacció, perquè dic, clar, perquè duri 2 hores, a part d'explicar la teva vida, potser també has de cantar una miqueta.
Sí, una mica canta. Et diré que no especialment, eh? Vull dir, no hi ha cap cançó sencera, diguéssim, saps, en cap moment. Però és molt interessant, realment, perquè és tot el procés creatiu del disc del madrileny i després també tota la gira, que ja es veu que va ser un infern per ell, que també m'ha sorprès que ho expliqui així, perquè per mi, en el meu cap, els artistes és el seu moment preferit, el de la gira, quan tot veus milions de persones davant teu cantant les cançons que has escrit, i no, ell ho pateix moltíssim.
A partir d'avui ja es podrà veure als cinemes aquest documental que es diu Una ambició desmedida, i ara començarà, dius, la roda de premsa. Des d'on parlarà C. Tangana? Ho has vist ja, com és la distribució de tot plegat?
Doncs sí, això és t'has d'imaginar un cinema qualsevol, on podrien aquesta tarda emetre una pel·lícula que estigui ara mateix en cartellera, però hi han posat un sofà d'així com de cuero marró, on entenc que s'hi asseurà ell i xerrarà. Suposo que també hi haurà altra gent que ha participat en el documental, perquè la veritat és que és un sofà una mica gros.
Hi ha gaire periodistes per aquí?
Mira, abans ho comentàvem, jo trobo que pocs. També és veritat que encara falten uns minuts perquè comenci la roda de premsa i suposo que a poc vindran incorporant-se, però ara mateix el mercader t'ho podrà dir millor, que està dins de la sala de cinema, però jo diria que està totalment buida, encara.
I durant la projecció éreu molta gent mirant-la?
No érem pas més de 10, però mira, millor, perquè ha estat més íntim, saps? Per mi només estàvem ell i jo.
Doncs mira, farem una cosa. Esperem que comenci aquesta roda de premsa. A la que comenci, ens avises i posarem el micro i sentirem en C. Tangana a veure què explica. I m'imagino que tu faràs algunes preguntes, també.
Home, si em deixen, sí. Alguna pregunta farem, nois. Estic tan nerviosa, tinc ansietat des del matí, no és broma.
T'has pensat...
Em genera molts nervis.
T'has pensat què li diràs? T'ho has apuntat una mica o què?
M'ho he apuntat al cervell, però m'ho hauria d'escriure perquè crec que ell no parla català i si ho he de traduir en el moment puc tenir molts problemes. A mi m'agradaria preguntar-li una mica com ha destriat que entra i que no entra al documental, sobretot pel que fa a la seva vida personal, perquè és veritat que hi explica coses de la seva vida, però tampoc moltes, com que tinc la sensació que té molt clar on és el límit. Això m'interessa bastant, i després ell té una obsessió durant tot el documental, que és fer alguna cosa que transcendeixi, alguna cosa que quan ell es mori després la història ho recordi. I també m'interessa molt d'on li surt aquest neguit. Voleu que li pregunti alguna altra cosa?
Tu, Laura, tens alguna pregunta que vulguis fer arribar a C. Tangana?
És que, clar, les preguntes que a nosaltres ens interessen, C. Tangana no les respondrà, perquè són totes relacionades amb la nostra reina Rosalía, i a mi m'encantaria saber més detalls d'aquesta relació, però jo entenc que potser ell no està disposat a contestar això.
En el documental es menciona la Rosalía en algun moment?
No, home, no, clar que no, tot i que jo hi pensava, i realment, a part de que crec que a ella li encantaria aquest documental, perquè ja es veu que tenen una manera de veure la vida i l'art molt similar, a banda d'això és veritat que la gira que va fer, que jo no vaig tenir l'honor de veure cap concert de la gira, però ja es veia que ella hi encaixava. Vull dir que és una gira, en realitat, que va molt en la línia del que ella també ha fet. És interessant, aquest tema, i a mi m'agradaria tenir 2 ous i ser una mica més maleducada per preguntar-li, però ja et dic, amb l'ansietat que tinc no m'atreveixo.
Normal.
T'han explicat si hi haurà torns de paraula, si t'has apuntat per algun ordre, si tan sols has d'aixecar la mà?
Clar, això és el que em genera més nervis, clar, perquè ningú t'explica com anirà.
Clar,
perquè se suposa que t'ho ensenyen a la carrera de periodisme i la gent que té la carrera ve aquí ja sap com es fa, però ningú et diu quin serà l'ordre, si hauràs... Llavors no ho tinc molt clar, ho anirem descobrint, la veritat, que en el moment.
Doncs bé, ens ho expliques d'aquí una estona. Per cert, per si algú no estava al cas, que Setangana i Rosalia van ser parella, deu fer què, 5 molts o 6 anys, ja fa molts
anys,
del pet, diguéssim, de Rosalia, no?
De fet, Setangana sempre s'ha penjat la medalla d'haver descobert a Rosalia mica, sí, grandiloquent.
Juliana, és des del Cine Saribau a la presentació del documental de Setangana. D'aquí uns minuts tornem i ens expliques com va la roda de premsa. Fins ara.
Perfecte. Adéu, guapos.
Que no surti d'aquí. Safareig públic de qualitat. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Muntaner.
Y a veces voy a hablar valencià y faig una mezcla con el italià, no sé per què. M'agradaria.
És la veu de l'actor valencià Miguel Ángel Silvestre fa uns dies a Sitges, precisament en una entrevista en aquest programa. Doncs bé, l'actor que està promocionant la sèrie 30 monedes, HBO Max, i que es va fer molt popular amb el personatge del Duque a Sintetas no hay paraíso. No sé si tu vas seguir aquesta sèrie. Deu
jo
fer
no
ja 10
seguia,
anys. Ben bons, eh?
Però em sortien els seus pòsters a la Bravo i jo pensava, ah, mira, doncs un mes, no? Com Mario Casas, com Max Iglesias...
Doncs bé, es veu que l'actor ha explicat que viu pràcticament aïllat al mig del bosc.
Es veu que ho ha dit en una entrevista al diari El Mundo, preguntat per si toca de peus a terra amb tota la popularitat que l'envolta, ha explicat que el contacte amb la naturalesa el manté connectat als seus orígens. Diu...
Molt bé.
Jo sóc un pagès valencià, sempre ho he estat i sempre ho seré. És on millor estic, molt millor que a la ciutat i a la societat de les llums. També ha dit que viu amb uns serveis mínims i fa autoabastiment de moltes coses.
Doncs mira, m'ha sorprès que portés, diguéssim, la pagesia a dintre de la...
M'agradaria veure'l amb un tractor, amb un John Deere, el tio fent, bueno, llaurant i fent aquestes coses. Jo no sé si m'acabo de creure.
Estar a Girona és una alegria i converteix aquest lliurament de premis en un moment molt especial per mi. Ahir, la meva germana...
És la veu de la princesa Elionor, que farà 18 anys dimarts de la setmana que ve, el dia de la castanyada.
Que sembla que ja els hagi fet, perquè tothom ha tret ja la seva cara en portada dient el 18 aniversari de l'Elionor. Jo, sincerament, em pensava que ja havia passat l'aniversari.
Sí, m'ho has dit fa una estona i he pensat, hòstia, a veure, deixa'm-ho mirar, que no estiguem aquí fent una fake news. No, realment, el dia 31 d'octubre, dimarts de la setmana que ve, el dia de la castanyada, farà 18 anys, i recordem que el mes d'agost vam veure com ingressava a l'Acadèmia Militar de Saragossa, on està cursant la carrera militar, que és una formació que durarà 3 anys, que és gratuïta, i avui, buscant una mica, he vist que té una remuneració de 412 euros mensuals per cada estudiant. Per tant, cobren per estudiar.
Tu creus que la Leonor cobra per estar a l'Acadèmia Militar? M'encantaria saber aquesta informació, perquè, collons, com si no cobrés ja prou per viure com a princesa, no?
Clar, dreta... A ell sí que li tocaria cobrar aquests diners. No sé si ha renunciat, no hi ha renunciat.
Complicat.
I si li ingressen aquests 412 euros mensuals. El fet que la princesa arribi a la majoria d'edat dimarts ha obert alguns interrogants que la periodista Pilar Eire ha explicat al Tot es mou de TV3.
Bueno, a partir del martes será sobre todo mayor de edad, será heredera de la corona con ya todos los pronunciamientos, lo mismo que hizo su padre y también lo que hizo don Juan Carlos. El papel de Leticia ya ha quedado anulado totalmente. Es a partir del martes. Hasta ahora, si le pasaba algo a Felipe, Leonor era la heredera, pero su madre era la regente por ser menor de edad, pero a partir del martes ya no existirá esto y ella ya será directamente la futura reina.
Per tant, això vol dir que si li passés qualsevol cosa al seu pare, Déu no ho vulgui, seria ja la princesa Leonor la que prendria possessió de la corona. I aquí la Letícia, diguéssim, passa ja un paper totalment secundari de representació, però que ja no podrà ser reina en cap cas.
Sense ser jo monàrquica ni res de tot això, em fa un punt de pena. M'hagués encantat veure la Letícia fent de reina en algun moment en què hagués estat oportú això, no?
Allò, reina en funcions, durant uns quants mesos o un temps.
Amb el bé que parla, amb el bé que fa aquells discursos, aquell rap que va fer fa 2 setmanes.
Sap
un greu que desaparegui una mica del mapa, però jo crec que ella deu estar alliberada, també, perquè no li agrada gaire la monarquia a la Letícia, jo crec.
Tinc la sensació que, diguéssim, per la monarquia li ha anat bastant bé que la Leonor, diguéssim, tingui un seguiment força massiu als mitjans, que s'expliqui el tema de l'Acadèmia Militar, que se la relacioni dia sí dia també amb companys de l'acadèmia per si són la seva parella.
S'està notant moltíssim aquesta estratègia per intentar blanquejar la monarquia constantment a través d'això, del carisma de la Leonor, que també et dic que s'ho podria currar una mica més si aquest és el paper que li han donat. Si li han donat el paper de, ei, va, anem a fer que sigui guai ser princesa una altra vegada.
Juguem-ho fort,
doncs no?
No
ho sé, tia, droga't, vés de festa, ocupa portades, no? No sé.
Amb la majoria d'edat, la Pilar Eyre també explica que hi haurà canvis en la manera com els mitjans informen de la princesa.
Lo que pasará desde el punto de vista periodístico es que a partir del martes, como será ya mayor de edad, podremos informar con más libertad de todos los hechos que la atañen, porque ya no estará protegida por la minoría de edad.
Per tant, ara sabrem, en principi, moltes més coses de la princesa, i aquí el gran interrogant és si aquest dimarts, quan faci els 18 anys, ella farà una festa d'aquestes on es desmadra tothom, amb amics i amigues.
No sé si amics i amigues, però el que s'ha dit és que els cosins no hi seran tots, que n'hi ha alguns que no hi poden anar. Per tant, s'haurà de veure quins cosins i de quins pares hi van i quins no hi van.
Doncs ho anirem seguint per veure com celebra aquests 18 anys la princesa Leonor. Passa un minut d'un quart de dues, fem 3 minuts de pausa i després tornarem als cinemes Aribau de Barcelona, on hi tenim la Juliana seguint la presentació del documental de Setangana i que, res, està a punt de començar la roda de premsa on esperem poder fer algunes preguntes. Ara tornem.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí. Que no surti d'aquí. La crònica social del país.
Passen 6 minuts d'un quart de dues del migdia. Pau Espark, bon dia.
Molt bon dia.
De seguida parlem de la Rosalia i aquesta cita que es diu que ha tingut en un restaurant amb un famós actor.
Sí, intentarem entrar en els detalls perquè potser descobrirem que a vegades fem muntanyes de coses que hi falta fonament.
Hòstia, Pau.
Abans, tornem cap al cinema Aribau de Barcelona. Juliana, està començant tard la roda de premsa de Setangana.
Doncs sí, anem una mica tard. Parlo fluixet perquè ara sí que s'ha començat a omplir de gent, aquest cinema. Mira, et diré un dato.
Digues.
Una dada, perdó, que l'altre dia es van enfadar per dir dato.
Sí, va arribar un mail, diguéssim, a l'atenció a l'audiència.
Algú molt emprenyat. Sí.
Doncs, estan en contra de la diversió, sincerament.
Correcte. Et diré una dada. Sí. Hi ha 5 ampolletes d'aigua a la tauleta de davant del sofà on parlaran, per la qual cosa suposo que seran 5 persones. Això o tenen putomania com jo i beuen moltíssima aigua.
Pot ser. Per tant, t'imagines que hi haurà com algun periodista o algú que farà de mestre de cerimònies, no?
Ah, veus, això no m'ho havia plantejat.
Val, doncs,
suposo que també.
Ser.
Jo em referia que hi haurà, a part d'ell, hi haurà altra gent implicada en el documental que també comentaran una mica la jugada, imagino.
Clar. Val, doncs veurem a quina hora comencen. Espero que comencin abans de les dues, perquè amb tot el muntatge que hem fet...
Tens FOMO?
És que jo no entenc. Jo em pensava que era cosa dels polítics, això de no complir l'horari, però veig que els artistes
molt,
també.
Sí, es porta molt.
Però sí, a mi m'agradaria poder preguntar.
I què preguntaries?
Doncs jo li diria... quina part del que fa veure que és real és absolutament mentida, perquè estic segur que hi ha molta interpretació.
Bueno, clar, de fet, ell constantment ja planteja el documental així també, com de dir, és el primer pas per acabar fent d'actor i llançar-se al món de la interpretació,
Que fort, això sí que no ho sabíem.
Bueno, perdona, fa molt de temps que ho diu, que ell
sí?
Ja es llença cap al món del cinema i lo de la música ho deixa enrere.
Però en el món dels documentals, aquests autoproduïts per estrelles de la música i del cinema... i ensenyes el que vols. Per tant, moltes coses semblen naturals, que surten orgàniques i que està preparadíssim. Qui deu veure una escaleta, m'imagino, que diuen va, anem a fer veure que et prepares el sopar. Anem a gravar.
No, no. No? Totalment, totalment. Clar. Vull dir, però és el que et dic, que hi ha una part de cinema i sobretot pel que fa a la fotografia, jo crec que realment està molt, molt pensada i que va més enllà de ser un documental i ja està. Però bueno, et diré que també realment ell mostra, que això s'ha dit des del primer dia, però mostra molt també una part més vulnerable, com que fa molt, molt autocrítica, vull dir que no és només com per blanquejar la seva imatge.
Doncs va, estarem pendents d'aquest inici de roda de premsa. Ara comencen?
Sí, mira, està passant just ara per davant meu.
Val, doncs com va vestit?
Doncs pues va tot de negre i porta una gorra negra.
Hi ha molta gent que l'envolta?
Està entrant una quantitat de gent salvatge.
Al seu voltant, al seu voltant.
Acaben d'entrar, què, 20 persones, no?, tranquil·lament.
Però de premsa o d'estar amb ell?
O de l'estaf d'en Setangana.
No, no, d'estar amb ell. Molta gent també que apareix al documental i que per tant tinc vista. Per mi són la meva família, perquè porto 2 hores amb ell i ja sabeu que jo el concepte família és molt flexible per mi.
Per tant, ara els col·locaran aquí als sofàs, no?
La majoria estan seient com si diguéssim com nosaltres, al nostre cantó. Ara veurem qui s'asseu als sofàs. Tu me dejaste de querer cuando menos lo
esperaba. Cuando más te quería. Recordem que tenim la Juliana desplaçada en aquests moments al cinema Aribau de Barcelona, on ara es farà la roda de premsa de C. Tangana a Barcelona sobre aquest documental que a partir d'avui ja es pot veure als cinemes, que es diu Esta ambición desmedida. Llavors, creus que començaran ja les preguntes?
De moment estan com xerrant, com si estiguessin negociant una miqueta. No sé, saps com quan els equips de futbol abans de sortir fan una mica de coaching? Potser és una mica així. Ai, perquè m'estan fent callar,
T'estan fent callar, bueno.
És que m'han dit que ho havia de fer fora d'aquesta sala i ho estic fent aquí dins.
Molt bé, ara tindrem, m'imagino, el so de la sala, per tant, ens sentirem en C. Tangana i tots. Val, farem una cosa, Juliana, a la que comencin a parlar i a dir coses interessants, ens avises i apujarem el volum per sentir què és el que diuen. Mentrestant, parlem de Rosalía, Pau.
Rosalía and Jeremy Allen White.
I was just going to ask you, Jordan, if you were on the Jeremy Allen White train, because the ladies love him.
I'd be down.
Bàsicament perquè dilluns explicàvem que s'hauria vist, s'hauria, és molt important dir-ho d'aquesta manera,
condicional.
Rosalía amb l'actor Jeremy Allen a Los Angeles, i és un tema que, a mesura que ha anat passant la setmana, encara ha agafat més volada, i han sortit detalls del restaurant on haurien tingut la cita. Però al mateix temps han crescut els dubtes sobre la veracitat del rumor.
És que tot ve d'un podcast de la revista d'Exmois, que ara en sentim un fragment, i al podcast van explicar que tenien 2 testimonis que podien aportar informació sobre Rosalía i Jeremy Allen, però per mi és una mica l'equivalent al WhatsApp del que no surti d'aquí. És a dir, rebem molts missatges amb diversos rumors en aquest programa i a vegades els hem de posar una mica en quarantena.
Estàs dient, Pau Espark, que els nostres oients no són fonts fiables? Perquè
no.
Sembla una falta de respecte.
Jo estic dient que nosaltres també hem de fer la nostra part de la feina, que és veure fins a quin punt aquella informació que ens arriba s'aguanta o no.
Clar, l'has de poder contrastar, diguéssim, amb el rumor que reps i, com a mínim, fer la consulta a la persona protagonista. Però, clar, no sé si algú ha fet la consulta a la Rosalía i ella ha volgut dir la veritat o no.
És que tinc molts dubtes de quines van ser les gestions que van fer des d'aquest podcast per confirmar què hi ha de cert, i el que he fet és buscar el moment en què expliquen el rumor que els ha arribat. És en anglès, ara explicarem el que diuen, per qui no ho entengui. Hi ha un primer testimoni que assegura que va anar a un cine de Los Angeles, a Los Feliz 3, a mirar la peli Wild Things, Juegos Salvajes, i que va veure que a la sala també hi havia Jeremy Allen.
I was just at Los Feliz 3 watching Wild Things and ran into Jeremy Allen White in the aisle. And then after the movie, I went to the bathroom and Rosalía was putting on a full face of makeup.
A més, com ara sentíem, quan va acabar la peli, aquest testimoni, entenem que una dona, perquè va al lavabo, es troba allà la Rosalía maquillant-se.
Mira, primera fake news, perquè dubto molt que la Rosalía es maquilli en un lavabo d'un cinema. Vull dir, aquesta tia té un equip de persones que la segueixen tota l'estona repassant-li l'eyeliner.
Tu no la veus retocant-se, eh? Allò dient... Potser...
A casa seva, sí. En un lavabo d'un cinema es m'estranya moltíssim.
I la suposició que fa el testimoni és que hi pot haver alguna connexió entre ells dos.
Per tant, no se'ls veu junts a la sala.
No, de fet, la testimoni admet que no hi ha cap moment en què se'ls trobi tots dos.
I didn't see them together, but I heard her and her fiancé broke up. Just saying, Jeremy Allen White and Rosalía.
Però com que la testimoni sabia
com
que Jeremy...
Com s'està desmuntant? Allen... Com s'està desmuntant tota la notícia?
Clar, perquè es basa en... S'acaba de separar ell de la seva dona i dedueix que és massa casualitat que la Rosalía i l'actor fossin al mateix espai, i per això sospita que tots dos poden estar tenint una cita.
Trobo fluix, tot plegat.
S'està aguantant per un fil tan prim, però un fil d'aquells de pescar transparent.
No, no van aportar res més, cap altra informació?
Al podcast van explicar que tenien un segon testimoni que els havia escrit i que aportava un altre detall sobre la possible relació entre Rosalía i Jeremy Allen.
Somebody messaged me and said Rosalía and Jeremy had dinner together at Little Dom's. Perhaps it was a dinner and a movie date.
En aquest cas, el testimoni deia que els havia vist en un restaurant, també a Los Angeles, on haurien sopat i tingut una cita després del cine, de veure la peli, i a més donava el nom del restaurant, almenys aquí hi havia més concreció, que és Little Doms. I ara, evidentment, el que ha passat és que s'han publicat algunes dades d'aquest restaurant, i des de fora us puc dir que un local senzill, no gaire gran, que té unes taules exteriors, és a peu de carrer.
Llueix el bar Tramuntana de Vent del Pla, com us ho diria?
Sí, és a dir, veus la imatge i a mi no fa pinta que sigui Los Angeles, no, això, o què?
No, clar, és un local que just fa cantonada i, de fet, és un establiment que serveix cuina italo-americana, que està obert des de fa uns 20 anys i acostuma a estar força ple a la nit, utilitza ingredients locals i de temporada, i té sentit que la Rosalia pogués anar allà perquè es veu que li agrada bastant el menjar italià. Per tant, en això sí que hi ha una mica de coherència, i alguns dels seus plats clàssics d'aquest restaurant són la carbonara casolana, les pizzas al forn de llenya, sí, o un sàndwich de mandonguilles i mozzarella, i també destaquen les postres que fan.
Molt bé. I escolta'm, de preu, com està la carta?
A mi m'ha semblat car, però clar, òbviament jo no he estat a Los Angeles i potser són els preus que es mouen per allà. Els plats costen entre uns 15 i 30 dòlars, que serien entre 14 i 28 euros per cada plat.
Per plat, no per menú, eh?
Correcte.
Per plat.
Per tant, si t'agafes uns quants plats, fàcilment pots arribar a les tres xifres, entenc.
És car, però no per Rosalia.
No, efectivament.
Clar, per ella és com fer-se un cafè, això.
Sí, o menys que un cafè. Escolta, en Pau, la Rosalia la tenim controladíssima, però ell, sí que n'hem sentit a parlar aquests dies, sabem que és certament conegut, però qui és en Jeremy Allen?
Sí, perquè penso que està bé, si finalment es confirma, doncs, que d'aquest rumor hi ha alguna cosa més, saber qui és ell, perquè ara que parlàvem de cuina, entendreu perquè hi ha un vincle. Jeremy Allen té 32 anys, jo l'hauria fet més gran, si l'ubiqueu.
Jo no sé quina cara té aquesta persona, em sap molt de greu.
Doncs bé, ara donarem algunes pistes perquè ho pugueu saber. Ha sortit a la sèrie Shameless, però els últims anys sobretot s'ha fet força, i diria bastant conegut, per la sèrie de Bert de Disney.
You don't remember the name?
Of course I remember the name.
We didn't even tell anybody
you
the name.
You 100% told me the name.
How could you remember the name?
És una sèrie que ha rebut molts premis, bones crítiques, i ell, en Jeremy Allen, és l'autèntic protagonista, i de fet s'ha dit que l'ha convertit en un dels actors del moment i un dels preferits de Hollywood. Mm-hmm. Per això dic que és un paper important en què ell interpreta un cuiner, i d'aquí el vincle, doncs, amb la gastronomia, i representa que treballava a un restaurant de l'Standing, però es mor el seu germà i torna al negoci familiar, que és un restaurant de menys categoria. Mira, podria ser aquest on van anar a sopar amb la Rosalia, o fins i tot menys i tot. Això és la primera temporada, i després la segona és com el restaurant familiar es reconverteix en un establiment de l'Standing, que la sèrie juga molt americà, amb les segones oportunitats, la dedicació extrema a la feina, que és el que es diu que, ara que s'ha confirmat que d'haver tindrà tercera temporada, potser estaria bé que els treballadors comencin a reivindicar unes condicions laborals millors, perquè també es veu la imatge de com és una cuina des de dins, i la veritat és que penso que només pots acabar malament estant allà.
No hi ha drets humans allà dins, no? Potser estaria bé que fessin un cop sobre la taula d'una vegada.
Estrès absolut, i sobretot això, la sensació de dir que ningú pot tenir una ment més o menys equilibrada estant allà treballant. Però més enllà de la feina, els últims mesos també s'ha parlat de Jeremy Allen, perquè al maig es va divorciar de la seva dona, l'actriu Addison Timlin. Estaven junts des del 2013 i s'havien casat el 2019. A més, es coneixien de molt abans, de quan eren adolescents, una d'aquelles relacions llargues, aquestes que diem que ens agraden aquí, de quan algú es coneix abans de ser famós.
Home, com ahir explicàvem, d'en Xavi i la Núria Conillera, que es van conèixer de joves, es van retrobar més tard.
A mi em preocupen més que no pas m'agraden aquest tipus de relacions, perquè sempre acaben fatal, però vaja, endavant.
El fet és que tenen dues filles de 4 i 2 anys i era una parella bastant discreta. De fet, no se saben els motius de la ruptura, però ara sí que ha transcendit l'acord de separació i també la custòdia de les nenes, que diu que l'actor haurà de fer-se controls d'alcoholèmia per poder estar amb les filles i, a més, haurà d'anar a teràpia. Per tant, problemes amb l'alcohol. No sé si això també té a veure amb la ruptura, però, vaja, almenys sembla que ell sí que aquí ha de fer-se un tractament. I ja per acabar, he investigat més, doncs, sobre la vida personal de Jeremy Allen.
Aviam.
I una de les seves aficions és molt compartida amb la Juliana, que és el journaling.
I have my Moleskine journal. I don't know what I have kind of written in here now.
A mi m'hauràs d'explicar exactament què és el journaling.
A veure, és un concepte molt ampli, que al final és allò, o tenir un diari personal, o bé l'hàbit d'escriure els teus pensaments, per recordar el que estàs vivint, o també la pràctica de deixar per escrit què voldries que passés més endavant. Al final és tenir una llibreta on apuntis el que tu sents.
Res de nou, coses que s'han fet totes les entrevides.
Sí, tenir una mica l'agenda, un diari personal, i apuntar-te coses, fer-te moltes llistes, no? Sí. Perquè tens pendent de fer, colorets.
A mi em sorprèn un home que faci journaling, també us diré. Ara m'està començant a agradar per la Rosalía, aquest actor, perquè no sé, vull dir, no és una pràctica habitual, nois, no se m'ofengueu, però és veritat, un tio que sigui tan autoconscient no sol trobar.
Bé, hem conegut una mica més en Jeremy Allen, que veurem si se segueix veient, si és que realment s'ha vist amb la Rosalía.
O és que potser aquí algú tenia un interès en fer pública aquesta relació sense que hi hagués gaire fonament. No
o potser
ho sé.
La mateixa Rosalía. A mi aquesta és una trama que m'encanta, que ella
estigui
farta.
Per què creus que ella tindria interès?
Perquè ella està farta de que es parli de si ha tornat amb el Raus, si no ha tornat amb el Raus, si s'han tornat a veure, i deu pensar, mira, anem a desviar l'atenció cap a un altre tema, que se m'emparella amb algun altre maromo que més o menys ja em caigui bé, que no em faci fàstic, i ja està. I després ja diré que és mentida, i almenys així estan distrets uns dies i em deixaran en pau.
Veurem què més surt, perquè té pinta que això aniran sortint nous capítols.
Sí, segur.
Pau, moltíssimes gràcies.
Que vagi bé.
Fins ara. Passen 5 minuts de 2:15. Abans de fer una pausa, tornem a passar un moment pel cinema Aribau, on jo crec que ja ha començat la roda de premsa de Set Engana, Juliana.
Sí, ja ha començat, no puc parlar més fort.
Podem sentir en Set Engana, si està parlant?
Tengo que decir que paralelamente a nivel documental pues estamos viviendo una experiencia un poco paralela a la de la producción de la gira.
Entenc que parlen des de la productora o la direcció del documental. Doncs bé, fem una pausa. Passarem per la roda de premsa per veure si la Juliana li pot preguntar les preguntes que ens ha dit al principi i també de seguida parlem de Britney Spears. Bàsicament perquè a partir d'avui es pot comprar a Catalunya el llibre autobiogràfic de la cantant. La Laura ha estat una mica fullejant algunes de les coses que s'hi expliquen i sabrem històries que la Britney Spears ha viscut i que narra en primera persona.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. EAE Business School patrocina aquest espai. Quiero hacerle religión.
Minuts, 2:15 del migdia. Ara, mentre sonava la publi, amb la Laura dèiem, bueno, estaria bé començar a sentir ja la veu de Set Engana, perquè
sí,
realment portem 40 minuts pendent d'ell, i entre que ha arribat tard...
D'incògnit.
Clar, d'incògnit, tot vestit de negre i també amb una gorra, em sembla que ha explicat la Juliana. A veure, tornem cap al cinema Aribau, on s'està presentant esta ambició desmedida, que és el seu documental. La Juliana ha de parlar baixíssim, perquè es veu que ja li han cridat dos cops l'atenció. Com està anant, Juliana?
Mira, justament ara li estan preguntant una pregunta al Puig i parlaré a ell, i després li preguntaré a vosaltres, ja.
Molt bé, doncs va, escoltem-lo.
Un poco los nuevos artistas jóvenes y que te cuesta entender sus códigos. Y te quería preguntar cuánta parte de tu inseguridad actual se debe un poco al hecho de hacerse mayor.
Todo, o sea, todo en general. Si yo ya venía inseguro cuando era joven, pues según me voy haciendo viejo, pues va peor. Pero también es una inseguridad con la que ya vivo, ¿sabes? Y está bien, no pretendo que desaparezca del todo. Es una inseguridad también que me permite tener claro las cosas que tengo que hacer, ¿no? Porque como es como un mar de que todo es duda y no se sabe muy bien qué es. Cuando hay algo que me gusta y que lo tengo muy claro, ¿no? Y es como las decisiones se toman prácticamente solas, ¿no? Porque hay pocos momentos en los que no esté seguro. Y el propio madrileño es una crisis de los 30 así avanzada, ¿no? Como me veía yo como artista, si estaba yo entregando el 100% de mis posibilidades como creador, si me estaba esforzando realmente por hacer algo auténtico, tratando de ser original, si estaba poniendo todas mis influencias al servicio de lo que hacía o realmente estaba un poco viviendo un papel, ¿no?, de una parte concreta de lo que a mí me gusta o de lo que está más vinculado a la música urbana. Entonces, todo tiene que ver, la verdad. Todo tiene que ver.
Hola, nosaltres estem en directe a Catalunya Ràdio, el que no surti d'aquí, us aviso. Jo sóc la Juliana Canet. Primer quiero hacer una pregunta a Pucho y después a todo el equipo. Quería preguntarte, porque en el documental, que me ha encantado, ahí muestras mucho de tu vida personal en realidad. Hay un Pucho muy íntimo, ¿no?, que muestras allí. Y quería preguntarte dónde has puesto la línea de qué contabas y qué no, porque aunque se te ve muy vulnerable, aunque se ve tu familia, etcétera, se nota también que has calculado mucho dónde poner la frontera de decir esto ya no entra y solo contamos esta parte.
Bueno, me alegro que te hayas dado cuenta de dónde he puesto la frontera, porque no he puesto ninguna. la han puesto ellos tres, y eso quiere decir que me han cuidado, ¿no? Porque parece como que... con lo cual estoy contento. Pero no, yo mi primera reacción fue paniquear bastante en el edit. Pensé que yo nunca en mi vida me hubiera mostrado así, ni hubiéramos, pues no es algo con lo que yo suelo trabajar, ese nivel de exposición. Yo suelo tener las cosas, como tú dices, más separadas y más calculadas, y en este caso pues he hecho lo que como espectador normalmente me hubiera gustado que hiciera un artista, que es dejar que sea otro el que lo cuente y que sea otro el que diga qué es lo valioso, ¿no? Afortunadamente lo decían amigos míos, ¿no?, y artistas a los que admiro, entonces me podía sentir en buenas manos, pero mi primera reacción fue mala. Además me acuerdo que entré en el edit cuando había que intervenir con la parte de la música y eso, que era como la parte donde ellos donde todos veíamos que yo sí debía entrar, y me acuerdo que los primeros días con la música yo era muy conflictivo, porque claro, no decía nada acerca del edit y de repente me decían, ¿podemos subir esto un poco aquí? Y yo, ¿pero cómo vamos a subir esto? ¿Sí? Y realmente era todo mi, pues eso, la inseguridad que tenía de lo que se estaba contando, ¿no?, y el nivel de exposición. Pero sí, no sé dónde habéis decidido vosotros poner la línea.
De forma orgánica, ¿no? Un poco a veces dices, pero aquí ya nos vamos a casar.
Vale, y para todo el equipo, ¿hay una obsesión en general durante cuando se hace el disco y después durante la gira de hacer algo histórico y algo trascendental? Y quería preguntar hasta qué punto también este documental queréis que sea algo que queda como que quede marcado en la historia.
A ver, hemos sentido esa presión también por este lado. Entonces hemos intentado hacerlo lo mejor posible para que realmente pues trascienda de alguna forma y que se entienda como todo lo que hay detrás de hacer esta gira, que no solamente es pues, la vida de un músico que va solo y sube al escenario, sino lo complicado que es como ejercer, o sea, es un bolo de 100 personas que arrastra 100 personas, entonces como que ese peso lo hemos sentido y hemos intentado que...
Sí, o sea, era difícil como pensar que había que estar a la altura del bolo, porque el bolo está todo muy calculado, muy bien, esto es una cosa que va un poco arrastras de esa gira. Pero sí que lo enfocamos muchas veces como pues un documento que dentro de unos años puedes ver y puede ser interesante, ¿no? Si te interesa el mundo de la música, la carrera de Pucho, etcétera. Y también me parece algo como que hemos pensado mucho también en nuevos músicos y en nuevos creadores, en que vean todo esto. Y a mí es de las cosas que más me ilusionaba pensar cuando estábamos editando, ¿no? Como que vean todo esto desde dentro, el proceso creativo de Pucho, que es interesante. Eso sí que lo hemos pensado, pero a nivel histórico creo que no lo hemos valorado tanto.
No, sí que creo que una cosa que hablábamos era de no hacer un documental para el fan de C. Tangana, que se hable de algo un poco más universal, que pueda interesar pues ahora y dentro de un tiempo y para cualquier persona. Entonces creo que eso definitivamente era una ambición.
No es el docu que se esperan los fans también, y eso como que a veces hemos estado con dudas, ¿no? Hay mucho peso también de hacer este docu bien, ¿no? Para el fan que lleva siguiendo a Pucho desde Crema, es algo distinto. Y a ver qué tal, ¿no?
Estem sentint la roda de premsa de Sé Tangana al cinema Aribau de Barcelona, on està presentant aquest documental i on hi tenim la Juliana, que acaba de fer dues preguntes, una a Sé Tangana i una a l'equip. Juliana, d'aquí a 10 minutets, abans d'acabar el programa, si ha acabat la roda de premsa, tornem a connectar i ens expliques a veure si s'ha dit alguna cosa més interessant. D'acord?
Vale, perfecte. Nois. Ara, perdó, és que he sortit per poder parlar fort, perquè m'estava posant molt tensa, ha parlat tan fluixet.
Sí.
Crec que s'ha enamorat de mi. Bueno, sí? Vosaltres també?
És que t'ha parlat moltíssima estona.
Sí.
I ha semblat interessantíssima la teva pregunta. Per cert, molt bon castellà, Juli?
Hòstia, jo també he flipat. Estava amb el cor a mil, però és que no estava tan nerviosa des de l'examen de conduir, el vuitè examen de conduir. Vull dir que déu-n'hi-do.
Molt bones preguntes i també el que ha explicat ara, el que deia l'equip i que ho comentarem d'aquí una estona, que no només és un documental pels fans i que havia la pressió que també havia d'agradar a la gent que no és fan. Pau?
No, que has aconseguit que fes una resposta d'aquelles que no té pensades de... O sigui, quan fan promoció, doncs ja hi ha una sèrie de respostes que les tenen predeterminades. En canvi, la teva, de fet, al principi ha estat una mica brusc, justament perquè crec que ha hagut de necessitar uns segons, doncs, per acabar de pensar i dir què volia.
I l'has fet riure, eh? Jo l'he sentit riure i jo entenc que aquí potser sí que és el moment que heu tingut la connexió.
I el castellà?
Perdoneu,
estic obsessionada. De veritat, estava molt nerviosa. Pensava, no diré res bé, parlaré en anglès.
Ho has fet perfecte. Ho has fet perfecte.
I com és que tothom s'hi dirigeix com a Puccio? Us ho han dit?
No ho sé. No, jo ho he fet perquè jo tenia previst dir-li Anton, però com que tothom d'abans ha dit Puccio i jo m'he copiat de tota la resta, que és el que s'ha de fer quan estàs a un lloc així, he dit Puccio, mira, perquè com que tothom ho deia, però m'ha semblat un punt intrusiu, perquè és com si a mi algun pare pel carrer em diu Julita, digue'm Juliana, no ets el meu col·lega, però bueno, no sé si tothom ho fa.
Bueno, potser ho ha demanat ell, que li agrada que li diguin Puccio. Escolta'm, d'aquí 10 minuts tornem i ens expliques a veure si hi ha hagut alguna pregunta i algun destacat interessant.
Va, som-hi.
Va, vinga, nosaltres parlem de Britney Spears ara. Que avui ha sortit a la venda a l'estat espanyol l'autobiografia de Britney Spears, La dona que sóc, 288 pàgines, on explica secrets d'intimitats que encara no havien sortit mai a la llum.
I mira que és difícil, perquè a més de ser una macroestrella que fa més de 20 anys que ocupa portades, aquesta persona fa 2 anys ja va treure un documental centrat en la disputa judicial que va tenir amb el seu pare per la seva tutela. Va ser molt polèmic, tothom se'l va mirar, i allà ja es van saber coses grosses, com que no podia triar què menjava, ni quan veia els seus fills, ni conduir el seu propi cotxe, ni beure cafè, ni treure's el diu. Coses molt grosses.
Realment no ha tingut una vida senzilla, per molts calés que tingui, per molt famosa que sigui.
I que ha marcat molt el punt d'inflexió, això de descobrir que aquestes estrelles poden tenir algú que els hi controla absolutament tot i que, per tant, no prenen les seves decisions.
Probablement hagi estat la princesa del pop més maltractada de la història davant dels ulls de tot el món, i ara que és lliure de parlar-ne, no para d'explicar històries realment esgarrifoses relacionades amb la tutela, però també amb altres aspectes de la seva vida i de la seva carrera, i aquestes són les coses més fortes que explica en aquesta nova autobiografia.
Aquesta cançó es diu Every Time, i clar, escoltada ara de nou, després de més de 20 anys i amb tot el que hem sabut, pot arribar a prendre un altre sentit. I precisament el tema d'en Justin Timberlake ja es va filtrar fa uns dies, però recordem-lo per si de cas.
Sí, que el llibre explica que es va quedar embarassada d'en Justin als 19 anys i que ell hagués tingut el nen, però que ell va insistir molt perquè avortés i que això li va semblar una experiència molt traumàtica. El que és fort és que amb en Justin es coneixen des de que tenien 11 anys, que sortien a la casa de Mickey Mouse al costat d'altres futures estrelles com Christina Aguilera o Ryan Gosling, i de fet, a mi m'interessa molt el quadrat amorós terrible que formaven aquests quatre a la seva adolescència, preadolescència, perquè es veu que la Cristina estava enamorada d'en Ryan, en Ryan de la Britney i la Britney d'en Justin.
Mare de Déu, ui. No coincidia ningú aquí. No.
A veure, la idea de posar 6 nens tots amb un ego gegant a fer un programa de televisió infantil...
Delicat, eh?
Bé, poden passar aquestes coses. El llibre diu que la Britney es va enamorar patèticament d'en Justin i que va ser ell amb qui es va fer el primer petó de la seva vida, però desmenteix que fos el primer amb qui va tenir relacions sexuals, que és el que tothom es pensava sempre quan van començar a sortir amb 18 anys, i explica que ella es va estrenar amb un amic del seu germà quan només tenia 14 anys i que en aquell moment ja bevia i fumava amb regularitat. Preocupants declaracions.
I el que també s'ha de tenir en compte, que ens queda llunyà, però va ser això una relació que va tenir amb Justin Timberlake, que i tenim molta exposició mediàtica, és a dir, tothom està molt pendent i, per tant, segur que era impossible de gestionar.
Bueno, entre això, que eren els nòvios d'Amèrica que els perseguien per tot arreu i que els pares de la Britney no estaven massa fins en aquell moment, vull dir, de fet, van ser ells els qui li van començar a oferir alcohol quan era menor d'edat, vull dir, gent que no acabava d'estar bé a casa, i jo no acabo d'entendre com anys després el seu pare es va fer amb la tutela de la Britney, si era un nen negligent quan la nena era adolescent, no entenc com li van dir, ah sí, aquest senyor que li gestioni la carrera, aquesta persona de 20 anys totalment fora de si. No ho sé, no acabo d'entendre. Però vaja, Disney també va passar fatal en aquest moment per ocultar-ho a la premsa, tot això.
S'ha de dir que molt bona banda sonora.
Sí, clar.
Realment, una banda sonora increïble de la que acompanya la vida de la Britney. La història, però, amb en Justin no va acabar amb l'avortament.
No, va acabar el 2002, per ser exactes, amb un SMS, molt patètic, que deia s'ha acabat de part d'en Justin cap a la Britney després de que es fossin infidels l'un a l'altre. La Britney ho va passar fatal amb aquesta ruptura i encara més quan va veure que la seva companya de Disney, la Christina Aguilera, se n'anava de gira amb ell i la promocionaven junts a la portada de Rolling Stone. El llibre parla de que el moment en què va sortir aquesta portada va ser molt dramàtic per ella, que no entenia per què l'estaven humiliant públicament i que no empatitzaven gens amb una persona que en principi s'havien estimat. I que la premsa realment tota l'estona volia que la Christina i la Britney fossin rivals i avui en dia encara hi ha a vegades una mica de tensió entre elles a través de les xarxes socials, s'han deixat de seguir, s'han tornat a seguir.
Per tant, hem d'entendre que eren dues noies que tenien molta relació al seu moment quan eren adolescents i després potser mai més han tornat a ser amigues.
Bueno, van anar creixent com a dues divas del pop molt marcades i molt rebels i amb aquest caràcter trencador i tal, i al final la premsa les va voler enfrontar i elles s'ho van creure, jo crec. Ja. Elles van entrar molt en el joc de creure's en amigues, i de fet últimament la Britney ha tingut una polèmica amb la Christina perquè va fer un tuit o una posta a Instagram, una cosa d'aquestes impulsives que ella fa a xarxes, en què deia si m'haguessin deixat triar les meves ballarines hauria triat les de la Christina perquè així jo hagués semblat més prima. Clar, això va ser una polèmica grossa, les fans de la Christina se li van tirar a sobre i de fet la pròpia Christina Aguilera la va deixar de seguir.
I couldn't get you out of my mind, and then I met Lujan, and I told him I'd marry him, and I want to marry him, I really do, but...
Qui tampoc va desaparèixer del mapa va ser Ryan Gosling, perquè aquest és el so del vídeo del càsting que va fer la Britney Spears per sortir amb ell a una pel·lícula mítica que és El diario de Noah.
Sí, en anglès de Notebook, mai he acabat d'entendre per què es va traduir com El diario de Noah, la veritat, vull dir, crec que aquí hi ha una mena de fallo en la traducció, però s'ha filtrat aquest document després de que ell expliqués el llibre que gairebé es converteix en la protagonista de la pel·lícula, però que finalment van triar la Rachel McAdams, com tots sabem, per actuar al costat de Ryan Gosling. Hauria estat estrany per en Ryan actuar amb el seu amor d'infància? No ho sabrem mai. A mi m'hagués agradat veure aquest crossover en pantalla.
Que curiós, però, perquè justament ho van acabar fent doncs, Ryan Gosling i Rachel McAdams i que va ser una relació que al principi era molt dolenta i que justament s'explica que va haver d'intervenir el director per arreglar-ho.
Perquè
es portaven
fatal.
Van acabar sent parell, ells dos. Vull dir que, imagina't, i entremig ara hem sabut que la Britney podia ser doncs, l'autèntica protagonista, també.
No, i va quedar finalista, vull dir que realment va ser l'última hora que la van descartar i van agafar a la Rachel. Però la Britney diu que és millor que no li haguessin donat aquest paper perquè les seves experiències prèvies com a actriu en altres pel·lícules l'havien fet embogir una mica, és una cosa que no havia acabat d'agradar-li, i que si hagués fet aquesta pel·li tan famosa, per cert, no hauria tret mai el seu disc In The Zone, on hi ha temes tan icònics com aquests. Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous.
Una època on la Britney l'escoltava pràcticament tothom, una època vaja, que triomfava sense parar, però això sí, poc després va començar la seva decadència.
Sobretot la seva vida boja, on sabem que hi havia una mica de massa festa, massa sexe, massa drogues. De fet, el 2004 es va casar improvisadament amb un col·lega seu, en Jason Alexander. Van tenir la típica nit boja, on es van acabar casant en una típica capella de Las Vegas, allò que s'explica sempre a les pel·lis americanes, i després van dir que no estaven enamorats ni res i que es divorciaven perquè havia estat un error allò. I de fet, poc després va començar a sortir amb el que és el pare dels seus fills, el Kevin Federline, un dels seus ballarins, i el llibre explica que ell li va estar ocultant durant tot el principi de la relació que la seva ex estava embarassada i que estava a punt de tenir el segon fill. O sigui, el tio comença a sortir amb la Britney com si res, i al cap d'un temps li diu, mira, escolta, que tinc dos fills, un dels quals acaba de néixer, i se m'ha complicat una mica la vida, no? Vaja, la Britney suposo que el va poder perdonar perquè es van casar i van tenir dos fills, i després van divorciar també el 2007, el mateix any que es va rapar el cap, aquella mítica foto.
Sí, icònica ja.
Com a acte de rebel·lia. I de fet, el 2008 ja començava la tutela amb el seu pare, que és una cosa que ja coneixem perfectament. I per últim, en aquesta autobiografia, la Britney ens explica més coses sobre la seva germana, la Jamie Lynn, amb qui té una relació força complicada. Are you ready? I know
you see me standing here. Que per cert, la Jamie també es va fer famosa per un paper a una sèrie mítica.
Aquesta sèrie és Zoey 101, Zoey 101, que s'emetia a Neox, aquí a Espanya, però és de Nickelodeon. I recordem que aquesta sèrie es va acabar perquè ella va ser mare als 17 anys, va ser mare adolescent, i sempre han tingut una relació una mica tensa amb la Britney, perquè també la Jamie va aprofitar per treure un llibre, una autobiografia, on bàsicament s'aprofitava de la fama de la seva germana per vendre més, mentre la Britney estava de judicis encara amb el seu pare, que és una cosa que no li ha perdonat mai.
Però no ha tingut mai tanta repercussió, no, la germana?
No,
perquè
no,
ara,
no.
Per mi, primera notícia que tenia la germana i que a més havia protagonitzat aquesta sèrie, que no em sonava absolutament gens.
Clar, la gran tensió que hi ha entre la Britney i la seva germana és que la Britney creu que ella s'ha aprofitat molt de la seva fama, que de fet sortia en alguns shows cantant remixos de cançons de la Britney, que és una cosa una mica impactant, perquè a més s'assemblen moltíssim, tenen la mateixa cara, i han tingut sempre aquest frec-a-frec, que s'han deixat de seguir, s'han tornat a seguir, s'han insultat públicament per Instagram, tot i que en el llibre, en aquest que ha tret la Britney avui, explica que s'està intentant reconciliar amb ella, malgrat que després de dir això comença una altra vegada a deixar-la verda, a explicar que durant la seva infància ella va ser una nena molt consentida, que ho va tenir tot, que va ser molt mimada i que realment va fer sentir la Britney com un segon plat, tot i que la famosa era ella.
Per tant, tota aquesta història explicada en primera persona en el llibre, que a partir d'avui ja es pot comprar a Catalunya, de l'autobiografia de la Britney Spears. Tornem al cinema, Aribau, abans de marxar. Desfilava a Milán con 21 campañas de Prada y ahora duerme aquí. Juliana, ha acabat la roda de premsa de Setangana?
No, encara no ha acabat. Encara està dintre xerrant de les seves històries. Et diré que està parlant poc, eh? Ell són més els altres nois que hi ha, que entenc que és la gent de producció, la gent que un és, sé que és el que estava gravant perquè se'l veu en el videoclip, en el documental, etc. Parlen més.
Tenen tres directors en aquest documental. Vull dir que suposo que són els que estan asseguts al sofà central, oi? De
sí.
L'acte. I
efectivament,
després...
doncs sí.
Alguna cosa més que li hagin preguntat i que ell hagi respost i que creguis interessant?
La veritat és que crec que no gaire cosa. A veure, mira, una cosa que sí que et puc dir és que hi ha hagut una noia que s'ha atrevit a dir-li a Anton, que ha dit, trenco sí. La dinàmica ja de parlar de Puxo, et diré Anton, jo suposo que s'havia violentada com m'havia passat a mi, i però ha decidit no seguir la tribu, que és el que jo sí que he fet. Bueno.
I l'has vist, diguéssim, animat, amable, amb en Puxo, amb en Setangana, o creus que la teva intervenció és la que li ha agradat més de totes?
No crec que sigui la que més li ha agradat. Crec que per ell és un pal estar aquí, i a més, com que ja té aquest personatge de tio un punt amargadet, tampoc ho ha d'amagar. Vull dir que no és un Carlos Cuevas que ha de fer veure que sempre és el millor dia de la seva vida. Ell pot venir aquí i dir, m'està fent puto pal, que és una mica l'energia que desprèn. Et diré que el tio se li gira feina perquè avui a la nit, també aquí a l'Aribau Multicines, presenta, com de manera oficial, amb la catifa vermella i tota la mandanga, amb el documental, perquè ja s'obrirà al públic. Vull dir que es vagi preparant, perquè avui té un dia realment liat.
Però també sabem que no farà declaracions al vespre, que ha dit que només la foto i ja està.
Tu saps el que farà, oi, Pau?
No.
Bueno, que obrin en el nostre report de YouTube, que sortirà d'aquí poc, perquè això no es quedarà així.
Per tant, aquest vespre, bueno, tu ja et deus quedar per aquí, aquest vespre farem un reportatge sobre aquesta catifa vermella, que espero que també hi hagin cares conegudes, no? Tenim constància d'alguna cara coneguda? Que hi vagi?
A mi no m'han dit exactament quina és la llista de convidats, però jo suposo que sí, perquè a més el Setangana té aquesta cosa que realment és artista d'artistes, és a dir, que és un artista que agrada als altres artistes, i per tant suposo que hi haurà actors i músics que tindran ganes de passar per la catifa vermella d'aquesta nit. Jo estic nerviosa, i també dir que a YouTube podrem veure la part de la catifa vermella, però avui també estem fent una mica de reportatge d'aquí dintre, perquè pugueu veure també una mica d'imatges.
Molt bé,
no?
Doncs demà aquest reportatge que farà aquest vespre la Juliana. Pau Espar, molt moltes gràcies.
Que vagi bé.
Juliana, que vagi bé fins ara. Laura Grau, fins demà. Que
fins
vagi
demà.
Molt bé.
Vera, fibra, mòbil i energia us ha ofert que no surti d'aquí.